Radio, Radio Villarreal.
¿Quieres?
Estás a la 92.2 FM. Estás a la 92.2 FM.
Radio Villarreal, 92.2, frecuència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Radio Villarreal vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia. 25 d'agost, divendres, i miren, quan tot el món donava per fet que avui seria la dimissió de Luis Rubiales, president de la Real Federació Espanyola de Futbol, declaracions d'ells de fa escassament 30 minuts en l'Assemblea General Extraordinària de la Federació. No voy a dimitir. Escoltem a Luis Rubiales.
¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. ¿Es tan grave como para que yo me vaya?
Y ahora nos explica qué le parece a él que va a ser y esa acción que va a hacer.
Quiero pedir perdón sin paliativos de ninguna clase por un hecho que ocurrió en el palco. El beso, el pico, más un pico que un beso. El deseo que podía tener en ese beso era exactamente el mismo que podría tener dándole un beso a una de mis hijas. Por lo tanto, no hay deseo y no hay posición de dominio. Espontáneo, mutuo, eufórico y consentido, que esta es la clave. Quiero pedir perdón.
Mutuo, espontáneo y consentido. En fin, juzguen vostès. Miren, bombers del Consorci Provincial de Castelló i unitats especials de la Guàrdia Civil treballen des de la nit del dijous en la cerca d'un banyista que va desaparèixer a l'embassament d'Ulldecona. L'embassament està situat al terme municipal de la Pobla de Benifassà, al Baix Maestrat. Diuen que la persona es va afonsar en aigües del pantà per causes que encara desconeixen. Com que no el van veure tornar a eixir a la superfície, els acompanyants avisaren ràpidament al 112 i es va activar un dispositiu d'emergència. Al lloc es van desplaçar una dotació del parc de Baix, del Baix Maestrat, un equip de busseig de la unitat de rescat aquàtic del Consorci Provincial de Bombers i una unitat de comandament. També hi va acudir un equip del grup especial d'activitats subaquàtiques de la Guàrdia Civil que dirigís i coordina l'operació de cerca, els quals encara continuen a hores d'ara buscant-lo.
Every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day.
I la Guàrdia Civil de València ha detès a un home de 67 anys per tràfic d'estupefacents després de detectar la presència de cocaïna en un carregament de fruita provinent de Sud-amèrica. La droga anava oculta en un innovador sistema, atenguen, impregnava les cantoneres dels caixons de cartó en els que viatjaven els vegetals. I fins a 110 quilograms de cartó adulterats s'han recuperat en l'operació, que ha acabat en el detingut imputat per un delicte contra la salut pública. Atès que la cocaïna pot ser transformada i reconstituïda en els punts de destí, els guàrdies civils mostren una especial atenció als amagatalls i superfugis dels delinqüents. Poden emprar per l'activitat, no? En la investigació que liderava el juzgat de la primera instància i instrucció número 1 de Massamagrell han participat agents de l'equip de delinqüència organitzada antidroga de la Guàrdia Civil i de la Unitat d'Anàlisi, Investigació Fiscal i de Frontera. El cos armat destaca l'actualització dels experts en la delinqüència organitzada i antidroga per a combatre la innovació continuada dels traficants per a introduir els estupefacients. Aquesta circumstància és habitual amb la cocaïna, donada la possibilitat de ser transformada i reconstituïda en els punts de destí. Miren, i saben allò dels tradicionals fanalets que se confeccionen amb meló d'Alger? Bueno, pues tornarà a la ciutat de Vila-real al Termet i serà demà, dia 26 d'agost, a la plaça del Pastoret. La festa del fanalet, organitzada pel grup de danses El Raval i la regidoria de tradicions, pues bueno, tindrà una confecció de fanalets a partir d'aixes corfes de meló. Arrencarà a les 6:30 de la vespre amb un taller a càrrec del Raval per a l'extorsió de fanalets que s'encendran per la nit després d'un sopar de pa i porta per la volta del Sereno, que se farà a les 10:30 de la nit, i el cant de tonades tradicionals. La festa del fanalet, una de les activitats més entranyables de l'estiu, és una tradició organitzada pel grup de danses del Raval des de l'any 2002. I recorda, sí, sí, i és un record molt bonic, quan antigament els més menuts feien fanalets per tal de perdre-li la por al Sereno. Jo sí que he pogut tindre en la meva família gent que m'ha ensenyat a buidar el meló d'Alger i fer ixos fanalets dels que podem disfrutar demà per la nit a partir de les 6:30 de la vespre en la ciutat de Vila-real, concretament al Termet, a la plaça del Pastoret. I la consellera de Mig Ambient, Aigua, Infraestructura i Territori, Salomé Prades, ha mantingut un encontre de treball amb l'alcaldessa d'Oropesa del Mar, Araceli de Moya, el vicealcalde Rafael Albert i el seu equip de govern per abordar les necessitats del municipi en matèria de mig ambient i desenvolupament urbanístic. Prades, atès a les demandes plantejades per els responsables del consistori, entre elles el desenvolupament d'un nou pla d'ordenació urbana i el projecte de la senda litoral. En aquest sentit, ha assegurat que van estudiar el projecte de la mà de l'Ajuntament per adaptar-lo a les necessitats reals del municipi, com la revisió del carril bici o l'ampliació de la senda peatonal. I el Boletí Oficial de l'Estat publica avui el nombrament de Rubén Ibáñez com a president de l'autoritat portuària, que substituirà en el càrrec a Enrique Vidal. L'acord del Consell de la Generalitat Valenciana va ser el passat 10 d'agost i ja va disposar el nombrament de Rubén Ibáñez com a titular de Port Castelló. Rubén Ibáñez Bordonau és llicenciat en Dret, màster financer i bursàtil i diplomat en lideratge en gestió pública. També s'ha format en el programa executiu de lideratge públic. Des del 2011 és diputat a les Corts Autonòmiques i portaveu adjunt del Partit Popular en el Parlament Autonòmic. Anteriorment, en aquest càrrec va ser regidor de l'Ajuntament d'Onda i diputat provincial i vicepresident en la Diputació de Castelló. I la Diputació de Castelló materialitza la seva aposta per l'aigua i avança en la millora de la red d'aigua potable de Culla. El vicepresident Héctor Folgado ha visitat les obres per a conèixer de primera mà l'estat en què se troben aquestes actuacions. Anem a escoltar al vicepresident Héctor Folgado.
La Diputació està present en tots i cada un dels municipis de la nostra província, atenent les necessitats dels castellonencs, i treballem, i així ho anem a seguir fent, per ampliar actuacions com la que ha visitat junt a Heredio, l'alcalde de Culla. En aquest cas, s'està treballant per ampliar i millorar la red d'aigua potable en el terme municipal, una intervenció finançada a través del Pla Avança de la Diputació de Castelló. I aquest és un dels nostres objectius, garantir el subministre en tots els racons de la província, i en aquesta actuació que hem visitat garantim aquest subministre d'aigua de qualitat en diferents punts de la localitat.
Miren, i Almassora i la Càmera de Comerç estretxen o fan llaços per a impulsar accions empresarials. L'alcaldessa Maria Tormo s'ha reunit amb la presidenta de l'entitat Lola Guillamón per analitzar possibles vies de col·laboració entre dues institucions per a resituar a la localitat en el mapa econòmic. L'alcaldessa ha remarcat les bones condicions industrials que ofereix la localitat en quant a la superfície disponible i situació estratègica per atraure inversions. Escoltem a l'alcaldessa de l'Ajuntament de Almassora, Maria Tormo.
Creemos que la colaboración de la Cámara de Comercio es muy importante para lograr que Almassora atraiga inversiones y talento, que nos permita seguir creciendo y generar empleo.
¿T'atreveis a pintar un cuadre en 4 hores? Apuntada a la 7ª edició del concurs de pintura ràpida, organitzat per Fundació Caixa Rural Vila-real per al dissabte 9 de setembre. Més de 1.000 euros en premis. Consulta les bases i inscriu-te en fundacioCaixaRural.org.
¿Que no sabes dónde celebrar las victorias de nuestro equipo, el Vila-real Club de Fútbol? Pues muy fácil, en el bar-restaurante El Madrigal. Porque después de cada victoria del Villarreal, lo celebramos con una cerveza a 1 euro. Sí, sí, a tan solo 1 euro. Te esperamos después de cada victoria. Bar-restaurante El Madrigal, siempre con el Villarreal Club de Fútbol y su afición.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¡Ya estoy en casa!
Nadie se alegra tanto como tu mascota cuando vuelves a casa. Por eso hay que darle el mejor de los cuidados posibles. En Expoanimalia ponemos a tu disposición servicio veterinario y de peluquería. En Expoanimalia podrás encontrar todos los productos que necesitas para cuidar de tu mejor amigo. Visítanos en la avenida Pío 12, número 30 y en la calle Ermita, número 153.
Expoanimalia, tu veterinaria de confianza en Villarreal.
Con un beso y te pone a volar mi pedazo de sol.
Tenim així en Ràdio Vila-real en la 92.2 de la freqüència modulada a Víctor Agulleiro, és el president del Club Patí Vila-real. Molt bon dia, Víctor.
Hola, bon dia, Susana.
El tenim així perquè just baix d'on tenim l'emissora, en la plaça Major de l'Ajuntament, estan fent una exhibició, estan fent un event en una exhibició. Estarà tot el dia, no, Víctor?
Sí, estarem dues horetes ara pel matí. Que teníem un horari establert, dos hores ara pel matí i dues horetes per la vesprà, però bueno, hem muntat una minipista de patinatge i això se quedarà tot el dia, nosaltres estarem tot el dia donant informació a tota la gent que passe i bueno, tenim diversos events programats. Ara al matí hem fet exhibició de hoquei línia en els més menudes del club.
Quan parlem dels més menudes del club, són xiquets que tenen quants anys?
Pues estos tenen des de 6 anys hasta 13.
Després parlarem de lo que s'ha aconseguit, val? Però els que han sigut campions, perquè enguany heu lograt el campionat d'Espanya, no?
Sí, correcte, en els infantils que tenen 13-14 anys.
Que estos xiquets són els que van començar en la exhibició que s'ha fet este matí, no? En aquesta edat?
Sí, en aquesta edat van començar estos xiquets i han arribat fins a aconseguir este any passat el campionat d'Espanya.
Que d'alguna manera ha passat un poc desapercebut per al que és que ha passat, però és una conquesta impressionant el que han aconseguit aquests adolescents ja.
Sí, sí, la veritat que no és fàcil a nivell d'Espanya i cada vegada menys, perquè el nivell està pujant una barbaritat. Se nota que el hoquei línia està creixent molt i aconseguir algo d'esta envergadura, no? És algo...
Perquè han sigut campions d'Espanya?
Campions d'Espanya, campions de Comunitat Valenciana, campions de Lliga Nacional i campions de la Copa Federació de la Comunitat Valenciana també. O sigui, este any ho han guanyat tot. I sa categoria.
I estos adolescents ara i xiquets d'entonces són xiquets que s'han consolidat, és a dir, és un grup molt nutrit de xiquets que han continuat entrenant, no?, des dels 6 anys.
Sí, correcte. Des dels 6 anys és un grup que ha anat evolucionant i pujant de categories tots junts. Sí que és veritat que alguns s'han afegit una miqueta més tard o uns altres que se n'han anat, però bueno, el grup fort sempre ha estat ahí i a poc a poc s'ha anat consolidant fins a arribar a la categoria d'infantil i bueno, que este any pugen tots junts a juvenil i segurament jugaran en els majors també.
Per tant, aquesta exhibició que heu tingut en aquests xiquets que estan mostrant com és el hoquei en línia, d'alguna manera el que fa és que aquest xiquet adquirisca pues a muntó, responsabilitat, disciplina, que vulga que la seva vida siga una vida sana i en objectius.
Sí, de fet, és l'objectiu del club és formar a persones i en este cas en l'àmbit de l'esport i manejamos en tot el que això suposa, no? La disciplina, una bona nutrició per a les competicions, conviure en la resta de companys de l'equip, perquè al final pues, en tots no te pots portar bé, però bueno, tenim que fer un esforç per a evitar aquests conflictes que puga haver i això se trasllada també a la vida quotidiana, no? En el col·le, en...
Parlem quan els pares pensen, no, ja, però si és que tenen que tindre una disciplina diària, els estudis queden a banda. En aquest sentit...
No, entra dins de lo que nosaltres busquem. De fet, nosaltres als jugadors els demanem notes de l'institut i de més, i al final contemplem tots els aspectes, diguem, per a poder en el cap de setmana competir. O sea, tens que vindre als físics, tens que vindre als entrenaments de pista, tens que fer l'entrenament cognitiu, que és una cosa que hem ficat aquest any passat, tens que anar bé en els estudis, saps? Entonces és tot un cúmul de coses que nosaltres contem a l'hora de poder competir.
A més, este matí d'aquesta exhibició, què més heu tingut?
Hem tingut l'exhibició a les 10 i a les 11 hem fet un poc de patinatge en família per les famílies que s'arrimaven a la plaça, i un poc de patinatge lliure que tenim els monitors i les monitores així en l'esdeveniment, i bueno, pues, qui s'arrima, tenim patins així per a prestar i a patinar, ensenyar-los a patinar i donar-nos un poc d'informació sobre el club.
I esta vesprà? Perquè esta vesprà començarà a les 6, no?
Sí, esta vesprà començarem a les 6. Tindrem, com este matí, classes impartides de patinatge, i aquestes classes les impartiran les jugadores de l'equip d'elit del club, que és la màxima categoria, el nostre equip, diguem, referent del club. I després a les 7 faran una exhibició aquestes xiques amb els sèniors, que són els més majors.
Que també han aconseguit molts títols, no?, en aquest cas, les xiques.
Sí, bueno, títols com a tal no, però sí que han aconseguit classificar-se per primera volta per als play-offs de la Lliga, que és entre les quatre primeres de la Lliga, i ara juguem classificar-se també per a la Copa de la Reina, que se va jugar en gener, i este setembre, el 9 i 10 de setembre, mos anem a Rubí a jugar la Supercopa d'Espanya.
I esperem que ara sí tinguin aquests títols que se mereixen, no?
Sí, esperem que en esta Supercopa donar la sorpresa, igual que vam donar la sorpresa a l'inici de la temporada passada, perquè som dels únics clubs que està entrenant, i els altres clubs mos hem entrat per ahir que es comencen a entrenar un poc més tard. Esta setmana que ve suposa que es comencen a entrenar, ja portem dues setmanes per davant d'ells, entonces esperem que això se note.
El Club Patí Vila-real compta amb el recolzament d'institucions públiques?
Sí, sí, nosaltres comptem sobretot en l'ajuda de l'Ajuntament de Vila-real, en el qual estem molt, molt agraïts per tot el suport que ens dona. De fet, l'exhibició, el dia d'avui és en col·laboració de l'Ajuntament de Vila-real. Després també comptem en ajuda de Diputació de Castelló, Generalitat, Fundació Trinidad Alfonso, i molt agraïts en totes les ajudes que rebem.
El Club Patí Vila-real, des de fa quan té el seu propi, la seva pròpia sede en pista, sí, en Vila-real?
Nosaltres ara, antes estàvem jugant en Oropesa. Des de fa un any, esta temporada passada, ja podem disputar els partits com a locals de Lliga Nacional així en el pavelló Melilla de Vila-real, que seria la nostra seu, per a jugar els partits i per a entrenar. I hem muntat un centre privat en el polígon a la Plana, que això sí que perteneix al club, on tenim oficines, una minipista per a treballar la tècnica, un xicotet gimnàs per a treballar el que és l'acondicionament físic, i una zona de treball neurocognitiu que estem ofertant també a altres clubs que puguem vindre a utilitzar-la, per a el treball de físic i neurocognitiu, que és algo que és nou així en Vila-real.
Per al que estigui sentint-nos i no puga vindre a informar-se avui així, els nous cursos, si algú té interès, no mai és tard per aprendre a patinar, com poden posar-se en contacte en vosaltres, i els cursos que teniu a manits per l'any que ve?
Pues nosaltres tenim cursos de patinatge per a xiquets, patinatge per a adults, hockey per a xiquets i hockey per a adults, i després en diumenge ja fa uns anys que estem donant patinatge en família, que la veritat que va molt bé compartir una afició o un hobby en la família, no? Venen els xiquets, venen els pares, fem activitats per a que patinen conjuntament i al final crear un víncul, no? entre pare i fill en algo que els agrada.
Tindré activitats familiars.
Sí.
Quan es començaran aquests cursos i com podran posar-se en contacte amb vosaltres?
Pues els cursos es comencen ara en octubre.
Uh-huh.
i poden ficar-se en contacte amb vosaltres via web, que és clubpativilareal.com, o via correu electrònic, que és info@clubpativilareal.com, i nosaltres els facilitarem tota la informació necessària per a poder apuntar-se a aquests cursos i tots els dubtes que tinguen, pues, poder resoldre'ls.
Em van preguntar fa uns dies si el patinatge artístic formava part també de l'entramat de cursos que té el Club Patí Vila-real.
No, ara mateixa no estem impartint patinatge artístic perquè volem buscar una bona entrenadora de patinatge artístic o entrenador, i per així per la zona de Castelló n'hi ha molt poqueta cosa d'entrenadors que estiguen lliures, perquè sí que n'hi ha entrenadors que per així per la comunitat per la província de Castelló, però perteneixen als seus clubs. Entonces és un poc complicat.
No es descarta?
No se descarta. De fet, nosaltres la nostra idea com a club de patinatge és no sols tindre el hockey línia com a secció, sinó ampliar aquestes seccions, que serien el patinatge artístic, per exemple, el inline freestyle, que és algo novedós i que està pegant prou fort a nivell d'Espanya. Tenim pensat també fer descens, que tenim el paratge de l'Ermita, que...
Estàs a la 92.2.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa, pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99€. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Las cuatro. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar, para ir a trabajar.
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal Onda kilómetro 5, Villarreal.
Boncata és un gastrobar on podràs gaudir d'un bon sopar amb la teua parella i també celebrar amb els amics una victòria del Villarreal. Ens trobaràs a l'Avinguda Mediterrani número 8, Villarreal. Reserves al 964-8383-02.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. 964-52-9048. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil, número 10, Villarreal. Pide cita en el 964-529048. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Agni Parthene Despina Agrande Theotoke.
Keep
tenim nosaltres a Santi Cortells, ells saben que és professor de llengua i com estem a res de que vinguin les festes de la Mareu de Gràcia, anem a parlar sobre, bueno, en este cas, Maria com a fenomen social i històric, no?
Sí, la Mare de Déu, la Verge, ara parlarem perquè són dos noms de la història de la tradició cristiana, és quasi un fenomen social, no? Hi ha documentació que diu que si prenem els llibres dedicats a Maria com a personatge històric, doncs seria la setena persona de la qual més llibres han publicat. Per tant, com dic sempre, més enllà de les conviccions religioses de cadascú, és un fenomen en la nostra història, en la nostra cultura, tradició popular, i per això volia parlar una miqueta del Maria com a fenomen. I per tant, parlarem de llengua, parlarem també molt de teologia i una miqueta de, per a qui vulgui quedar-se amb nosaltres, de tradició local que també tenim i molt, molt abundant sobre Maria. La cançó que sentíem al principi, preciosa, m'agrada perquè és d'aquestes cançons que van molt bé per a relaxar-se, és el Agni Parthene, que vol dir O Verge Pura en valencià. I és un himne marià que va fer Sant Nectari de Gina, és un sant de l'Església Ortodoxa, declarat per el patriarca de Constantinoble, en este cas, que fa un llibre que és el llibre dels himnes a la Mare de Déu, que es diu el Theotokarion. El Theotokarion, el que sentíem al principi, és Senyora o Puríssima Doncella, la nostra reina, Verge Mare, alegreu-vos-en, o Mare de l'Altíssim, fragant lliri blanc, no? És l'azucena, que és un dels noms de flor, només el de Rosa, d'ahir el del Rosari, la Mare del Roser, també podem parlar molt de les advocacions, no? Però aquesta és una de les més antigues, més tradicionals. El tema de les advocacions també és molt curiós, perquè en la mateixa població de Vila-real, la Mare de Déu té nombrosíssims noms, nombrosíssimes advocacions, que és el nom que rebria. Això porta també a doncs, rivalitats, de vegades entre confraries que estan a pocs metres o de distància uns dels altres. El cas de Vila-real és emblemàtic, no? Rosarieres i Puríssimeres, encara que és una cosa més històrica, anecdòtica, que realment que existisca a l'actualitat. Diuen que un dels motius seria, doncs, per exemple, els gremis de fusters, que cadascú atenia a una advocació, però clar, eren rivals, no? Perquè tots volien fer els mobles del poble i coses així, no? Aleshores, clar, de la rivalitat humana vindria la rivalitat una miqueta divina, no? Vaig a començar per advocacions, per a entrar una miqueta en matèria local que tenim al poble. Bueno, una important que es va desmembrar, perquè també voldria nomenar-la, és la Mare de Déu dels Xiquets Perduts, o la Mare de Déu del Niño Perdido, de les Alcries, que en un moment donat era una advocació més de Vila-real. Per tant, és una advocació que té història en la ciutat, no? I que la trobarem també en l'arxiu municipal. Després està la Mare de Déu del Tremedal, així a prop, per un carrer que n'hi ha. També és una advocació pròpia de Vila-real. També està la Mare de Déu del Pilar, molt important, així, té una capelleta, té un barri. Està la Mare de Déu dels Àngels, que té també una capelleta que fa cantoneret a prop de l'arxiprestal, preciosa, molt bonica. Està la Mare de Déu dels Desemparats, que té un carrer també, que està, diguem-ne, que estava pròxima a la muralla antiga de Vila-real i que encara en una casa molt antiga n'hi ha una imatge en taulellet, és la Mare de Déu que veneren en la ciutat de València, especialment, i que és patrona, no? I després també tenim la Mare de Déu dels Dolors, que també té carrer, té una confraria de Setmana Santa, és molta gent, uns certs anys, sobretot 50-60, té i ser nom al poble, la meua iaia, sense anar més lluny, es dia Doloretes, no? També està l'Assumpció, molt important, perquè tenim una avinguda, que és l'avinguda Pius XII, i què passa en aquest papa? Un dia vam parlar dels papes, doncs que este papa, al qual li dediquem, crec que va ser el motiu, no estic segur, però crec que sí, li dediquem tota una avinguda perquè l'Assumpció, que és que Maria Puig al Cel. Fa pocs dies ho celebràvem, és la festa del 15 d'agost. A Elx tenim aquesta festivitat tan bonica que consisteix precisament en això, no? El misteri d'Elx és que els àngels, donat que no té pecat, ara parlem d'aquests conceptes teològics, doncs s'emporten a la Mare Déu del Cel. Doncs tenim també aquesta advocació molt arrelada, la del Roser, evidentment, Rosarieres, la Puríssima, Puríssimeres, evidentment. També tenim la Mare Déu del Carme, perquè tenim els carmelitans anant cap a l'ermita, no? Tenim així a prop també un carrer dedicat a la Mare Déu de la Cova Santa. La Mare Déu de la Cova Santa, que està a altura, si no recordo malament, esta és la patrona del bisbat de Sogorb-Castelló, juntament amb Sant Pasqual. Per tant, el sant patró del bisbat és compartís patronatge en la Mare Déu de la Cova Santa, a la qual Vila-real li dedica també un carrer. Una altra Mare Déu molt important, no me n'oblide, és la de la Soledat, que també té un barri, té els seus gotxos històrics tradicionals, i finalment la que motiva que estiguem parlant de la Mare de Déu, que és la Mare de Déu de Gràcia. La Mare de Déu de Gràcia, doncs, és la advocació principal, perquè és la patrona de Vila-real, que celebra les festes de Sipoquet juntament amb Sant Pasqual. Maria, ve en hebreu, romanitzat, es diu Miriam. És la mare de Jesús de Nazaret, diuen el relat evangèlic que va ser una dona jueva de Nazaret, de Galilea. Parlen d'ella diversos escrits, els evangelis, doncs Mateu, Lluc, els fets dels apòstols, també un protoevangeli d'allò que anomenem els apòcrifs, és a dir, són textos que són contemporanis però no estan reconeguts per l'Església Catòlica o pel cristianisme com a revelació divina, però són llibres que parlaven pròxims en el temps als evangelis de la Mare de Déu. El protoevangeli de Sant Jaume n'és un. El mateix Alcorà, el llibre sagrat dels musulmans, també parla de la Mare de Déu moltíssim, crec recordar que fins a 70 vegades, i la nomena com a la Mare de Jesús, utilitza també la paraula Maria. Tot el cristianisme, totes les rames, doncs, tenen en una certa manera no veneració, ara parlarem, però sí que una reverència, perquè va representar la Mare de Jesús. Ahí n'hi ha una diferència en teologia que també volia comentar, que és Mare de Jesús o Mare de Déu. Ahí n'hi ha, va haver com una heretgia, com nomenen els teòlegs catòlics, que és el nestorianisme i tot això. Mare de Déu o Mare de Jesús? Jo recordo, ja en el món més laic, no en el món religiós, persones molt feministes que em diuen, l'has de dir Mare de Déu, no? Perquè com que és més que, sí, que verge, no? És que, clar, verge és com que és una espècie de dona submissa i tal. Realment conviuen les dues coses, almenys en el catolicisme. I Mare de Déu en grec és el que s'anomena Theotokos. Clar, la teologia catòlica i ortodoxa també el que diu és que se li pot dir Mare de Déu perquè va ser l'Esperit Sant el que va posar la llaor per a que pugui tindre a Nostre Senyor. Per tant, el fill que té és fill de Déu, però ella també és Mare de Déu perquè ell és fill seu i el fill és home i és Déu al mateix temps. Algunes rames del protestantisme, no totes, ara veurem, perquè, per exemple, Martí Luter i Calvino, al principi sí que escriuen sobre la virginitat perpètua de Maria, i n'hi ha textos en els que la reconeixen. Per tant, alguns evangèlics, almenys en els inicis, sí que reconeixien la virginitat perpètua, però molts evangèlics diuen que va ser mare circumstancial i, per tant, només diuen que és Mare de Jesús, no Mare de Déu, no? Theotokos només és Jesús Tokos, no? Per tant, esta és una miqueta la diferència. Els catòlics sí que li poden dir Mare de Jesús, però també Mare de Déu. Alguns evangèlics només li diuen Mare de Jesús. Una altra cosa curiosa de la teologia catòlica és la distinció que fa en la veneració. Una miqueta per esclarir, estava parlant un amic teòleg sobre això. En quant a la veneració, el catolicisme ho divideix en tres, no? Que seria dulia, hiperdulia i latria. Són, estos són noms del grec, que són els que utilitzen els catòlics, perdó, els teòlegs, per a definir. La dulia seria la reverència als sants com a intercessió. Després està la hiperdulia, que és una miqueta més que la veneració als sants, que és la que mereix la Mare de Déu. I la tria és la que mereix només Déu mateix, que és l'adoració com a tal. Per tant, en realitat, l'adoració com a tal només es reta a Déu, encara que hi ha alguns himnes en els quals se parla d'adoració a Maria com a tal, també. Maria, una altra de les confusions curioses també, no? El Tanakh o l'Antic Testament dels jueus també tenen una Maria que és la germana de Moisès i Aaron, que originalment s'escrivia com a Míriam, i la versió del 70, que és una de les traduccions que es van fer, està al grec, 70 savis en 70 dies, diuen, no? Que van fer la traducció de l'hebreu, que era l'original de l'Antic Testament al grec, doncs utilitzen la forma Màriam. Però bueno, esta germana de Moisès no és la mateixa, però sí que apareix barrejada de vegades, sobretot en l'Alcorà. Un altre dels apel·latius és la d'estrella del mar, que suposa que els que seguiu l'advocació de la Mare de Déu del Carme, uh-huh. Doncs és un dels apel·latius de la Mare de Déu, no? Estela Maris. Per què s'aplica aquest apel·latiu? S'aplica a partir de l'Antic Testament per un error de traducció degut a Eusebi de Cesarea i a Sant Jeroni, que és el patró dels traductors, per cert. Ell va traduir o va interpretar al llatí este Estela Maris com a Stila Maris, que en origen volia dir gota del mar, però un escriba posterior es va equivocar i en compte de gota, Stila, va posar Estela. I per aquest error de traducció apareix una advocació més, que és la d'Estela del Mar. No? Els pares i la família de la Mare de Déu eren Sant Joaquim i Santa Anna. D'on eixen aquests noms? Aquests noms no apareixen en l'Evangeli. Apareixen en el Protoevangeli de Sant Jaume. També el dubte de si Maria va tindre germanes o no. Uh-huh. Els evangelis de Sant Joan i de Sant Mateu parlen d'una germana de la Mare de Jesús que s'anomenaria, segons Sant Jeroni, és a dir, això ja és posterior, es parlen de la germana i el nom que ell li dona és Maria de Cleofàs, però alguns teòlegs diuen que això no és possible perquè difícilment uns pares jueus posarien el mateix nom a dos filles, Maria sí. i Maria. Per tant, es posa en dubte això, però sí que apareix que va tindre germanes. Ahí n'hi ha un dubte també, perquè què significa una de les creences, que és la virginitat perpètua, significa que la Mare de Déu va ser verge abans de Sant Josep i després de Sant Josep. Perquè alguns cristians, a partir de la confusió que representa una paraula grega que és adelfos, la paraula adelfos, segons la interpretació catòlica, vol dir cosins i segons la interpretació d'alguns traductors protestants vol dir germans. Per què aquesta confusió? Doncs perquè es veu que en l'hebreu, i en l'arameu també, si no recordo malament, que és d'on venia la cultura a la que va créixer Jesús, no es feia distinció entre una cosa i l'altra. I aleshores s'entén que com en grec antic tampoc es feia distinció, no es pot saber si realment eren germans. I com una altra cosa de la teologia, la tradició teològica del catolicisme, no es fonamenta només en les escriptures, ara explicaré això, sinó també en la tradició ens fa pensar que eren cosins i que no eren germans. I per això es manté en el catolicisme la creença de la virginitat perpètua. Però en algunes rames dels evangèlics no, perquè pensen que este adelfos es referís veritablement als germans que hauria tingut la Mare de Déu en Sant Josep després de néixer Jesús. Que a Jesús sí que el van, això sí que ho reconeixen els evangèlics, i que es va concebre com a verge, però que després donava igual. No? Una cosa curiosa, els musulmans en el seu, en les escritures de l'Alcorà, ells sí que creuen també en la concepció virginal, és a dir, que va ser Déu el responsable de la concepció de Jesús, però això no els porta a que Jesús és Déu. Això és només propi de dels cristians, en aquest cas també dels evangèlics, per cert, que la majoria d'ells sí que creuen en que Jesús tenia les dues matèries. Plena de gràcia, vull dir, clar, això és molt important per a la ciutat de Vila-real, perquè és l'advocació, no? L'àngel li diu a Maria, Déu vos salve Maria, plena de gràcia. Quina és la història d'aquesta expressió? És molt bonica també. És en l'Evangeli de Sant Lluc on apareix esta denominació, que és en grec kesariton, ja, a veure si ho dic bé, perquè el meu grec està una miqueta rovellat, el vaig estudiar ja fa molts anys. Kejaritomen, crec que se pronuncia. Kejaritomeni és el que s'ha traduït del perfecte passiu del verb hariton, com a plena de gràcia. Però, novament, les traduccions, sobretot la Reina Valera, evangèliques o protestants, es tradueix com a molt afavorida. Una traducció, que és la Bíblia de Jerusalem, el que tradueix ahí és tu has estat i seguisses estant plena del favor diví, plena del favor diví. Clar, el haritou, el haritomeni, tot això té a veure també en com interpretem després aquesta virginitat. Per això les diferències en la traducció. Per què li diem plena de gràcia? Perquè Sant Jeroni, que és el que va traduir la Vulgata, la Bíblia al llatí, ho va traduir com a gratia plena. I a partir d'aquesta traducció apareix esta advocació, no? Molts capítols molt interessants, com el que acabem d'anomenar l'anunciació.
Quan parlem de que resa perquè te concedisca aquesta gràcia, és perquè diuen que només la Mare de Déu és la que intercedís, no?
Clar, d'ahí que la teologia catòlica diga això de la hiperdulia, Però no és l'única intercessora, perquè segons la teologia catòlica els sants també poden intercedir. Els catòlics normalment esta funció d'intercessió la fonamenten en el moment de les bodes de Caná, en el que és la mare de Jesús la que li demana a Jesús que s'ha acabat el vi i que per favor que el convertisca en vi, i a partir d'ahí s'interpreta que ella pot fer d'intercessora, i per extensió també a tots els sants, però molt especialment a la Mare de Déu, per totes les característiques que acabem d'expressar. No? Més coses de la teologia mariana. Una paraula molt interessant. Com es diu allò de concebre un xiquet sense pare? En grec, es diu partenogènesi. I d'alguna manera està la discussió aquella de que era va ser el primer l'ou o la gallina, o sigui, alguna mare en un primer moment va tindre un fill per a que pogués... Pues la Mare de Déu, d'alguna manera també molts teòlegs, jo recordé discussions sobre això en el mateix seminari, anomenaven a Maria la nova Eva, perquè si la primera persona que va pecar va ser Eva, la primera persona que va dur la gràcia al món va ser Maria, per tant és una nova Eva, perquè és la que porta la puresa, tot això, torna a dir, creguem o no, doncs són històries, jo crec que són boniques i interessants, no? Tota esta tradició, no? La fugida a Egipte, que per cert ahir encara no s'havien casat, però Sant Josep ja sabeu que té un somni que ell en un primer moment pensa en repudiar-la en secret per a que no la pedregaren, que era, clar, si estava embarassada i no sabien qui era el responsable, el pare, doncs el més fàcil en la tradició jueva és que la pallissaren, que la mataren. Però Sant Josep la protegís perquè té una revelació d'un àngel durant un somni. També parla de l'adolescència de Jesús, allò que es va perdre en el temple. Una altra cosa també molt interessant és allò de les aparicions marianes, i ahir entroncaria també en els típics pastorets als quals se li apareix, com és el cas de Vila-real. Això és tradició popular, quasi que diria literatura popular, no? Mare Déu de Fàtima, que ja ho vaig explicar una vegada, la Mare Déu de Fàtima és una Mare de Déu del Rosari, i la Mare de Déu de l'Orda, de Lourdes, és una puríssima, que a més aquesta aparició es produeix en el context de la proclamació en la segona meitat del segle XIX, crec que el 1950 o 54, per el papa Pius IX, de la Puríssima Concepció. Ahir m'apare una miqueta perquè algunes esglésies evangèliques sí que creuen, especialment l'anglicanisme, algunes rames del luteranisme, sí que creuen en la Puríssima Concepció, però no tenen dogma. És a dir, el que té el catolicisme és, per a ser catòlic has de creure que la Puríssima Concepció és veritat. I altres simplement tenen la tradició. Què significa això? No ho he explicat abans. Els fonaments de la creença catòlica és el magisteri, la tradició i les Sagrades Escriptures. El dels evangèlics és el que ells anomenen a partir de la Reforma la sola escriptura. És a dir, a l'escriptura els catòlics afegeixen la tradició i el magisteri, que és el que ensenyen els papes, els bisbes, els concilis. Això també és matèria de fe juntament amb les escritures. Els evangèlics no. Això és el que a mi m'han explicat sempre els teòlegs, els que conec i els que tinc contacte. Una altra font també seria la patrística. Què és la patrística? La patrística són els sants, els pares de l'Església, que van escriure en els primers segles, sense ser evangeli, sobre aquestes tradicions. Per exemple, Orígens, en el segle III, Orígens ja sabeu que no va ser sant perquè es va castrar. O sigui, a mi sempre em contaven aquesta anècdota. Haguera sigut sant Orígens, però clar, és molt fàcil resistir al pecat si no tens tentació ni desig. Clar. Per tant, no té mèrit i per això no el van canonitzar. Però encara així, els seus escrits es tenen com
a... replegats, no?
I ell és reconegut com a pare de l'Església i ell diu: Maria va conservar la seva virginitat fins al fi, per a que el seu cos estiguera destinat a servir a la paraula, etc, etc. Clar, si no va pecar, no podia morir. Per això els catòlics i els ortodoxos creuen en allò que es diu la dormició de Maria, que en el misteri d'ells també és, que s'adorm i que posteriorment uns àngels l'agafen i se l'emporten al cel. Per tant, fixeu-vos tot el desenvolupament que n'hi ha també. La imatge, per cert, de la Mare de Déu de Gràcia, moltes vegades em diuen: és que porta la boleta del món en la mà. No porta la boleta del món pel simple fet, perquè si és una talla gòtica del segle XIV, la major part de la gent creia que la Terra era plana. Per tant, difícilment pot dur una bola del món. El que diu és un sceptre reial. I vos fixeu, el xiquet també té una boleta. No, sí. És una boleta del món, és un sceptre reial. El sceptre és un cetro, un callado, que portaven les emperadrius, i que en la part superior tenia una boleta perquè se feia així. És la decoració que tenia. Casualment és una boleta que sí que es pot interpretar com a la infinitud i totes aquestes coses, des del punt de vista ja el missatge que vull donar la imatge i tal, però no és una bola del món, sinó que és un sceptre reial, perquè a banda d'això també està coronada com a reina. És una de les advocacions, reina del cel i totes aquestes coses, no? Més coses curioses. La pregària més antiga de la que tenim registre a la Mare de Déu és una que en llatí es coneix com a Subtuum Presidium. Subtuum Presidium Confugimus Santa Dei Genitrix Notra de... Bueno, en llatí: sota el teu empar ens acollim, Santa Mare de Déu, no tingues de menys les pregàries que et dirigim, etc. D'on apareix Subtuum Presidium? Apareix en un papirus molt antic que es descobreix a Egipte i que és del segle III, ni més ni menys, i que és una pregària que diu, en el segon vers, Santa, havíem parlat abans, Santa, sí, Mare de Déu. El segle III ja apareix l'expressió Teotocos, per ser molt arrelada en el valencià, i s'expressió Mare de Déu, fins i tot més que la de Verge, per les vegades que apareix, no? I, bueno, quan torneu a sentir Subtuum Presidium, sapigueu que va aparèixer en un papiro no fa molt, en la primera meitat del segle XX, i que és la pregària a la Mare de Déu com a tal, és a dir, reconeixent una miqueta la hiperdulia que tenim més antiga a l'Església. I si busqueu per YouTube està la cançó i impressiona bastant, no? Bueno, per tant, la Mare de Déu, que celebrarem el seu patronatge d'ací pocs dies, està arreladíssima en la nostra tradició i en la tradició de Vila-real. Tinc moment per explicar-la una miqueta, per recordar-la, no? Perquè la gent, molta gent ja sabrà que el personatge que més descriu això és el prevere Jeroni Vives de Portes, en el llibre municipal de contes en l'any 1741, i que diu: al riu Millars i al seu barranc es trobava una xicoteta ermita en una imatge de la Nostra Senyora en el títol Nostra Senyora de Gràcia, que es van trobar en una cova després, segons tradició antiga, de la fundació de Vila-real, i manifestada per un pastoret que guardava unes ovelletes, el qual va donar compte als veïns de la vila, i que, donada esta notícia, el pastoret i les ovelles van desaparèixer i que mai més es va tindre notícia d'este pastoret ni de les ovelles. I que esta ermita xicoteta i esta imatge de la Mare de Déu està dins del terme de Vila-real i no a llarga distància. Estes són totes les notícies que no amb poc treball he pogut trobar d'esta santa imatge de la Nostra Senyora de Gràcia. Mig segle després, al 1792, apareix el frare franciscà Joan Baptista Inza i redacta una novena en honor a la Mare de Déu de Gràcia que diu: al Millars, habitada de divina gràcia. I ell parla de això de les Mare de Déus trobades, esteses per tot el món catòlic, i explica una miqueta més esta tradició, no?, de la Mare de Déu de Gràcia de Vila-real. Finalment, com sempre, doncs hem de parlar del nostre mossèn Benito Traver, en aquesta història de Vila-real, que explica encara més, bueno, i també d'un altre personatge, del prevere Joan Batista Candau, que fa una publicació que es diu La Gràcia a Vila-real. Esta és del 1907, i la història de Vila-real de mossèn Benito Traver és del 1909. Per exemple, diu que en aquella balma van trobar la imatge de la Santíssima Verge, que per tants segles havia romàs tancada en aquella estança, i explica una miqueta més sobre tot això, que recordem que és a partir d'una epidèmia, no? una de tantes, perquè es veu, explicamos en Benito, que realment la tradició de baixar i pujar a la Mare de Déu s'havia fet en més pestes, no només en esta, sí, que s'havia fet en més ocasions, igual que el Santíssim Crist de l'Hospital s'ha tret en ocasions de molta gravetat per a la ciutat de Vila-real, igual ha sigut en la Mare de Déu de Gràcia, però on queda fixada definitivament que es baixarà la Mare de Déu cada any és a la pesta que es produís al 1757. I ahí mossèn Benito explica que van morir 90 persones i que 800 veïns es van contagiar. I una cosa curiosa de la redacció de l'explicació de mossèn Benito Traver és que, donat que tots estaven molt atemorits per la pesta que com va ser la Covid,
igual.
Podem pensar, perquè nosaltres com estaven, hem viscut, no? També, no? Que molta gent havia fugit de Vila-real i que, per tant, majoritàriament les que van baixar a la Mare de Déu de Gràcia van ser dones, perquè molts homes els havien mort o havien fugit. És una curiositat que ahir la dice, perquè també tenim una tradició preciosa, que és la dels portadors de la Mare de Déu i els portadors de Sant Pasqual, que jo recorde, bueno, un dels portadors que ja no està, que va faltar, portar-me tota la llista des de principis del segle XX
de
portadors, i molts d'ells per tradició familiar, que està molt bé, no?, perquè és un incentiu. Ostres, el meu iaio ja va portar a la Mare de Déu, doncs jo també, no? De vegades allò de no trobar a ningú, doncs en este cas...
No, i que siga un honor el poder...
És un honor perquè el meu iaio ja ho
clar,
va fer,
clar.
Evidentment, no? Per cert, també, si algú vol trobar, van fer un programa ja fa temps de les altres Mare de Déus de Gràcia, i van fer com una espècie de ruta per diversos pobles del País Valencià i altres pobles també, i tenim, on tenim Mare de Déus de Gràcia, no? Tenim Altura, Castellfadí, Pallora, Lénova, Xella, Aviar, que Aviar fan una baixada i una pujada igual que sí, i crec que és la mateixa motivació. Hi ha una capelleta a Alacant, a Gorga, a Alacant, a Cinc Torres, també a Se Castelló, a Maó, Menorca, n'hi ha fins i tot un carrer, bueno, n'hi ha a moltíssims més pobles esta advocació de la Mare de Déu de Gràcia que celebrarem d'ací poquet.
No sé si vaig a dir-ho bé, però sub tum praesidium, sí, sota la teua protecció, és així, no?
Correcte.
Pues en això ens quedem. Moltes gràcies, Santi. En la setmana que ve més, i no sé si millor, però almenys igual, no?
I a vosaltres, i que ens protegis a tots aquestes festes i durant aquests dies de calor horrible que estem passant.
Moltes gràcies. Infiana sa cara Simone tia. Bé, pues diuen que la baixada de temperatures s'iniciarà a Castelló i avançarà al llarg del diumenge cap a València i Alacant. Però fins diumenge no podrem dir que aquestes temperatures no podrem disfrutar d'aquesta baixada de temperatures. El que sí que podem disfrutar és del cap de setmana, perquè estem a punt d'iniciar-lo. No se'n vagi encara entre els meus companys d'esports. I nosaltres es retrobarem dilluns a la una del migdia.